Pleiades, un programa en valencià adreçat a tota mena de públic. Cada setmana tractarem un tema d'actualitat relacionat amb els diferents camps de coneixement i convidarem les persones que hi estiguen directament vinculades. Fem Pleiades.
Elena Fontana.
Débora Escrivà.
Antoni Martínez.
I Elisa Giner. Avui comencem el programa de Pleiades parlant sobre teatre. I per parlar-nos del tema, tenim avui amb nosaltres Juan Vicente Martínez Luciano. Benvingut, Juanvi.
Gràcies, moltíssimes gràcies.
És un plaer tenir-te en el programa.
És un plaer estar així amb vosaltres.
El nostre convidat naix a Alacant, l'alacantí. És llicenciat i doctor en Filologia Anglo-Germànica per la Universitat de València. Des de l'any 1978 desenvolupa la seva tasca com a professor titular al Departament de Filologia Anglesa i Alemanya de la Universitat de València. Entre els diversos càrrecs que ha ocupat en aquesta universitat podem destacar el de vicedegà de la Facultat de Filologia i el de secretari del departament al qual pertany, càrrec que ha exercit durant 8 anys. Ha realitzat diverses traduccions i versions teatrals, entre les quals cal destacar La mujer de negro, The Woman in Black, de Steven Malatrat i Susan Hill, estrenada al Thalia l'any 1991. Un enemic del poble, An Enemy of the People, de Henrik Ibsen i Arthur Miller, estrenada al Teatre Rialto l'any 2003. Sopa de pollastre amb ordi, Chicken Soup with Barley, d'Arnold Wesker, estrenada al Teatre Rialto l'any 2004. També ha dut a terme diferents tasques de gestió i organització relacionades amb el teatre, formant part de nombroses comissions referents a les arts escèniques. Però entre totes aquestes activitats cal destacar-ne una, la de director general de Teatres de la Generalitat Valenciana des de febrer de 2004 fins a juny de 2005. Bé, Juanvi, ens consta que ets un gran estudiós del teatre i que has editat nombroses publicacions universitàries sobre les arts escèniques. Ens hem assabentat que aquesta labor últimament t'ha sigut recompensada amb el Premi Estimat de la Vetit. Però jo voldria que em comentaris com va néixer la teua passió pel teatre.
Pues imagina que com tothom que estima el teatre, quan eres xicotet i comences a llegir i anar al teatre i fins i tot pues, formes part d'un grup aficionat i poquet a poquet t'adones de que allò que es diu el verí del teatre el portes dins i que hi ha una manera de, no hi ha manera de llevar-se-lo de damunt. Jo crec, i m'ha vingut al cap quan tu estaves fent el xicotet currículum, que la primera obra de teatre que jo vaig veure, i en siguet et diré per què, i que va ser, jo crec, que la que més me va estimular, va ser Olvida los tambores, de Ana Diosdado, i estic parlant de fa, pues, pot ser 40 anys, i aleshores la interpretava Pastor Serrador com a protagonista principal i Emilio Gutiérrez Cava, que ara està fent una obra que jo vaig traduir en Ana Jimeno farà, pues, 10 o 12 anys i que ara es reposa i que està al Teatre Thalia. Aleshores, pues, és com un cercle que es va obrir en Emilio i que ara, pues, en estos moments se tanca, perdó, aunque evidentment continuarem, però que d'alguna manera se tanca en Emilio també. Va. Així és com naix la passió pel teatre. Un dia vas al teatre, veus el que està passant damunt de l'escenari i dius, m'encanta, i a continuar.
Val, Juanvi. Com a director i fundador de la col·lecció Teatro Siglo XX i Teatro Siglo XXI, en les seues sèries Traducció, Crítica, Textos i Homenatges, quins són els criteris que se segueixen a l'hora d'elegir els textos?
El criteri principal és, d'alguna manera, recollir en aquestes sèries el que seria la història actual del teatre valencià, tant des del punt de vista de la crítica com des del punt de vista de la creació dins de la sèrie Textos, és a dir, què estan escrivint en aquests moments els autors valencians, què s'està traduint i, per tant, què s'està portant a escena d'autors estrangers a la nostra comunitat, fonamentalment a la ciutat de València, evidentment, que és on hi ha el camp de producció més ampli que n'hi ha, i després una sèrie d'homenatge que és aquella gent que durant molts anys ha estat d'alguna manera, per diferents raons, apartada del teatre perquè no podia estrenar, perquè no li deixaven estrenar, perquè estava censurat per la raó que fora, i que d'alguna manera pues, ahí recollim algun text que, o que ve que és inèdit o ve que és l'últim que s'ha escrit. En suma, el que volem fer és això, replegar la memòria històrica, una frase que està tan de moda en aquests moments, la memòria històrica del teatre al país en aquestes quatre col·leccions. Portem més de 50 textos ja publicats en al voltant de 8-9 anys, i jo crec que d'ací a 50 anys el que vulgui fer una història del teatre al País Valencià no tindrà més remei que acudir a la col·lecció i repassar tot el que hem publicat.
Molt bé.
Vale. Una de les coses que m'ha cridat l'atenció abans, parlaves del verí del teatre, tindre'l dins. Aleshores, com a docent, tens una experiència molt ampla, i a més és encantadora anar a les teues classes, perquè les recordem és que estem així. Aleshores, com nosaltres hem anat, ja ho sabem, però com eixe verí del teatre, com el passes per a donar-ho a classe? Perquè el teatre és per a ser representat. Com ho fem? Perquè la gent diu, ai, novel·la a la llitx. La poesia no tant, i el teatre, i és que el teatre... Ja, hi ha gent que diu això a vegades.
Jo el que passa és que estic absolutament convençut de que quan jo entro a classe, jo és com si entrar a un escenari, i el que tinc que fer allí damunt és fer la meua cometes, funció tant que cometes. És a dir, jo tinc que explicar que fer creure, perquè és molt fàcil, que m'agrada el que estic dient, que m'agrada el que estic explicant, que m'agraden els textos que estic recomanant als alumnes, que el teatre és no només una manera d'estudiar i una manera d'aprendre literatura dramàtica, és també una manera de viure, perquè en el meu cas, per exemple, jo que estic explicant filologia anglesa, si uno vol parlar la llengua anglesa i vol parlar-la com cal, uno té que anar al teatre i veure com parlen els personatges. Jo sempre poso el mateix exemple, i és una miqueta anecdòtic i és una miqueta superficial, però jo sempre dic que si qualsevol dels meus estudiants de 18, 19, 20 anys parlara com parla Romeo, pues ho tindria claríssim i aniria al carrer i totes les xiquetes anirien darrere d'ell. Pues això és el que jo intento d'alguna manera explicar als alumnes. És a dir, podem aprendre els recursos lingüístics, com mourem-nos pel carrer a on siga estudiant com parlen aquests personatges. Si a banda d'això aconseguís que vagin al teatre, que entren a un teatre i que vegin que el teatre de vegades, evidentment, és una cosa molt avorrida, perquè hi ha funcions, jo defenso el teatre, però hi ha que reconèixer que hi ha funcions d'allò de dir jo por qué he venido, oiga, y por qué he pagado yo 12 euros para ver esto. Però hi ha moltes vegades que eixes del teatre i dius, escolta, m'he passat 2 hores que ni la tele, ni internet, ni un concert de música, ni el canto del loco, ni res, perquè t'ho has passat pipa i tornes. Ara mateixa, pues, esta temporada, per exemple, a banda de La mujer de negro, de la que no parlaré perquè és una traducció meua i no voldria jo parlar molt de La mujer de negro, perquè pareixeria que estic recomanant La mujer de negro, que es fa a l'Olimpia, i no vull parlar molt de La mujer de negro, però parlaré, per exemple, de 20...
Ja tenim clar que no parlaràs de La mujer de negro.
Exactament.
Que fa l'Olimpia.
No, i dic una cosa que no sé si es recorda, però es la va recomanar quan estàvem fent classe en companyia d'ell i vam anar tots en massa.
I vos va agradar.
Després parlem, que tinc una pregunta. I toca a mi.
No, però per exemple, jo vull recomanar, enguany es fan, crec que són els 20 anys d'Imprevis, una funció mítica a la història del Teatre València.
Sí.
I cada vegada que la gent ha anat a veure aquesta funció, primer que es repeteix, i segon que està tota la vida parlant d'Imprevis, de lo bé que m'ho he passat, etcètera, etcètera. I això passa en Besos d'Albena, i això passa en Espot, i això passa en moltes funcions. Què passa? El que té la gent que tindre clar que una de cada 5, ai, però és com el futbol. El Barça sempre guanya, i jo no parlaré del Barça, no siga que la gent crega que sóc del Barça, però el Barça perd 1 de 5 partits, i no per allò pues, trenquem el carnet del Barça. No? Ja saben que els altres 4 pues, seran estupendos. Pues en el teatre passa el mateix.
No, i a més és important el que has dit, perquè clar, aprendre la llengua, i com que el teatre modern és el que fas tu, doncs veus tot reflectit com canvia la llengua, aquestes paraules que encara no saben ni els diccionaris en fent bojos, com traduirem això que t'ho diem a tu i a Miguel? Com ho traduïm, mare meua?
Jo recordo que ja i encara estem, i ara mateix, perquè jo cada vegada intento que el programa siga el més actual possible. Per exemple, jo ara estic explicant textos que es varen escriure i estrenar en l'any 2002-2003. Aleshores, què passa? Que els estudiants, i sobretot els estudiants de filologia en altres matèries, pues, imagina que el mateix en Calderón per als estudiants de filologia espanyola o a la inversa. És allò de dir, com es parla l'anglès? L'anglès que es parla a Anglaterra pel carrer no és l'anglès de la BBC, no és el Queen's English que diuen, no? És l'anglès que parlen els xics, els universitaris, els xics estan al carrer, i aleshores això és el que reflecteix el teatre. Això no ho fa ni la poesia, ni la novel·la, i només el teatre i el cinema fan això. I jo crec que aquest esforç que els estudiants tenen que fer per a trobar eixe registre lingüístic els ve molt bé quan després viatgen o quan després coneixen gent, etc.
Bé, m'ha cridat l'atenció abans que comentaves, no?, que si els xics d'avui dia parlaran com Romeu, no? Però, clar, potser Romeu també va aprendre a parlar així anant al teatre, no? Perquè Shakespeare, si no recordo malament, la seva formació, el seu domini del llenguatge era també de veure teatre, no?
Sí,
en gran part.
Absolutament. Ell o sigui no que... és... Jo, la meva tesi va ser sobre Shakespeare. Jo vaig estudiar a Shakespeare i vaig començar traduint a Shakespeare. I efectivament, Shakespeare el que feia era veure el que hi havia al voltant. Tenim que tindre en compte que aleshores l'únic divertiment que hi havia era el teatre. No hi havia... Bueno, hi ha algunes coses més bèsties que hi havia. Molt semblants, per cert, a lo millor no hauria d'haver dit molt bèsties, perquè són molt semblants a lo que ara es fan els bous envolats i els bous al carrer, etcètera. Això ja existia a Londres en el segle XV, o sigui que és un punt de reflexió també que en algun moment algú hauria de fer. Ja no sé per què estava dient això. Això me passava en classe cada 2 per 3. Jo ara ja, com me continua passant, sempre li demane a algú de la primera fila, per favor, recorda del que estic parlant, perquè tornaré a preguntar-te perquè me'n vaig.
No, parlem de quan Shakespeare anava al teatre.
Clar, és que no hi havia altra cosa a fer, i el lloc on la gent anava a divertir-se, a ligar, a lo que fora, era el teatre. I aleshores Shakespeare el que feia era veure el que estava passant, veure el que li agradava a la gent i escriure o reescriure allò que la gent volia, allò que la gent volia veure. I se ho passava a pipa a ell, se ho passava a pipa a la gent, i ell va, possiblement, el Romeu que ell va escriure pues va ser basat en algun Romeu previ que ell havia vist, i des de luego en aquella meravellosa novel·la del Matteo Bandello en italià, perquè Shakespeare, el que sí, tots ho sabem, el que era, el tio era molt original, plagiant.
Sí.
Que també és una cosa que està de moda, no sé si la Lucía Echevarría sigue plagiant cada
llibre. Sí, ara mateix.
No volia dir res de la Lucía Echevarría. Lucía Echevarría va eixir un dia en televisió i li varen fer una pregunta. Bueno, això ja ho contarem un altre dia.
Exacte.
Parlem de plagis.
Bé, parlàvem de Shakespeare i ara podíem parlar també de Lorca, perquè Lorca és un autor molt important, no?, en llengua espanyola, que també la seva formació com a autor també està molt lligada a l'activitat que va tenir en el món del teatre universitari. I jo hauria preguntat, avui dia, quina vida té el teatre universitari així a València? Quina projecció té el teatre universitari?
Ai, quina pregunta. Bueno, jo diré 2 coses al voltant de Lorca. Una, només ficar damunt la taula. Recordem, i ahí va Mario Gas, el meu recolzament, Pepe Rubianes, el meu recolzament, viva Lorca, viva Rubianes, viva Mario Gas. Punto. 2, hi ha un projecte ara que està ja circulant per ahir, per tot l'estat, i ho dic perquè crec que és important. 5 grups o 6, no estic segur, però crec que són 5, de teatre universitari, han fet una mena d'experiment similar al que va, o semblant al que va fer Lorca en la barraca, és a dir, fer funcions per aportar, i per aquells llocs on habitualment no arriba el teatre, portar aquestes funcions, etc., de manera que la gent puga disfrutar, puga gaudir de lo que és el fenomen teatral. Jo crec que és una iniciativa molt important que estan fent aquests grups universitaris. A banda d'això, jo crec que en aquests moments el teatre universitari està en allò que es diu una crisi. Ja sé que sempre que se parla de teatre públic, privat, universitari, la paraula crisi ix immediatament. Però jo crec que és veritat. Jo crec que en aquests moments cal que el teatre universitari faça allò de another turn of the screw, que és una volta de tuerca. Els estudis universitaris de teatre estan en allò de que sí, de que no, i això ho sabeu molt bé a la Universitat Politècnica de València i a l'Escola d'Art Dramàtic, que esteu intentant traure això endavant en un títol propi de la Universitat Politècnica de València. Però només ficaré un exemple. Escola d'Art Dramàtic, Universitat Politècnica de València, i deixe la pregunta en l'aire, no me la contesteu, eh? Teniu un teatre a la Universitat Politècnica de València? Hi ha un lloc on es puga representar una funció de teatre a la Universitat Politècnica de València? I ja dic que no vull una resposta. A la Universitat de València tenim diversos llocs per a la representació, però el grup de teatre de la Universitat de València està estancat en un moment en el que no hi ha sang nova, no hi ha gent que vulgui apostar per trobar nous actors, nous textos. Per què? Pues perquè fa falta, evidentment, com sempre, una inversió important econòmica, però també en esforç personal, etc, etc. Dic això perquè això està passant a tot l'estat. Estem en un moment en el que el teatre universitari o pega un salto qualitativo, que no sé com es diu en valencià, important, o d'ací no res desapareixerà. I ara, perquè la gent en aquests moments, tots ho sabem, només que tenim que mirar al voltant nostre, els estudiants en aquests moments estan per altres feines, perquè hi ha noves tecnologies, hi ha altres tipus d'històries, hi ha altres tipus de divertiment, i el teatre té que trobar quin és en aquests moments el seu lloc dins d'un espai molt especial, que és l'espai universitari. Que jo m'agradaria dir, i estic totalment convençut, que és l'espai més lliure d'expressió que n'hi ha al món. No només per al professor, evidentment, sinó també per a l'estudiant, per a les activitats, etc. I jo crec que el teatre hauria de trobar eixe lloc que en aquests moments li pertany dins d'eixe espai de llibertat per a parlar de les coses que la gent vol sentir, vol veure, vol escoltar i no s'està fent. Per això jo crec que estem en un moment especialment crític per al teatre universitari. Sí. Perdoneu que m'enrotlli tant.
No, ens encanta.
Com que un és professor, doncs... Pues...
Bé, jo voldria que em comentares un poc, perquè revisant el teu currículum, molt interessant per cert, he vist que fundes la productora teatral Dramatúrgia 2000. Amb quin objectiu naix aquesta productora?
Pues és un poquet el que dèiem abans quan parlàvem de les publicacions. Al voltant de l'any 2000 se n'adonàrem de que va haver un acte a la Societat General d'Autors i Editors en el que, per allò de la casualitat o del destí, o veig esto a saber per què, hi havia, si no recordem mal, 8 autors valencians, molt joves, al voltant d'entre els 25 i 30, 32, 33 anys, que en un mateix any havien rebut 8 premis de millor text jove del Ministeri de Cultura, el Premi SGAE d'eixe any, el Premi de l'Ajuntament de València, el Premi tal, els premis més importants que se donen a l'estat espanyol havien estat guanyats per 8 autors valencians i va resultar que no es representaven a València. És a dir, aquests textos i aquests autors eren, des del punt de vista de la representació, desconeguts. Aleshores, dos companys, Toni Pastor, Enric Mataix i jo mateix, decidirem que formaven una companyia que anava a començar a fer producció de textos d'autors valencians, evidentment, en la mesura de lo possible, també en actors i directors, és a dir, que tot l'equip fora un equip valencià. Entre altres coses, no era allò de mirar-nos l'ombligo i dir que guapos somos perquè somos valencianos, és a dir, el que tu en el carnet d'identitat diga que és que ho és valencià o que ho és alacantí no significa res més que una nascut a un lloc. Però donava la casualitat de que estaven representant autors de tot arreu, excepte els valencians, per allò de que a lo millor no són prou bons, pel que fora. Aleshores fundarem la companyia i des d'aleshores portem, si no recordem mal, 6 produccions d'autors valencians, que no només no han anat malament, sinó que algunes d'elles fins i tot han rodat per ahí per l'estranger, A poqueta nit, de Juli Disla, A l'anochecer, quan la varen fer en castellà, o A la tombe de la nuit, o algo per l'estil, quan la varen fer en francès a París, bueno, pues és una funció que ha fet més de 100 representacions. Ara mateixa portem una que es diu Àngel, que estarà així al Teatre d'Italia, d'ací no res, pues una funció de... així no puc dir qui és l'autor perquè hi ha un xicotet misteri. I no diré qui és l'autor de la funció, però està dirigida per Jaime Pujol, autor valencià, el que tot el món coneix per la sèrie El Comissario, és l'inspector Casqueiro, Jaime Pujol, amic nostre, que viu per ací. De fet, vivia fins fa no res ahir a Blasco Ibáñez, Finca Azul, ho dic perquè ja no viu ahir i les fans ja no poden anar a veure-lo, però ahir està, hi ha gent valenciana i estem fent la funció en valencià i l'estem fent en castellà i està... com li diuen, cara, Nacho Fresneda, que se me'n va, vull dir, és gent nostra, en textos que estan escrits per la nostra gent, que parlen del nostre món i que estan molt ben escrits i que estan anant per tot l'estat i que, bueno, pues, que estan ajudant a donar a conèixer la realitat de lo que aquí està passant, que és un poc el que deia abans quan parlàvem de les publicacions. D'ací 20 anys algú dirà, i què es feia en producció teatral a València? Doncs pues es feia això, això i això, i Dramaturgia 2000 vol ficar el seu granet per a que es veja que també hi ha no només autors, actors, etc., sinó també productores valencianes que poden fer i que poden apostar per la creació teatral valenciana.
Veus, una cosa m'ha cridat l'atenció, això que acabes de dir de l'actor este, que no recorde quin nom m'has dit, el que fa del comissari.
Jaime Pujol.
Jaime Pujol.
Que es diu Pujol, no és Pujol.
És Pujol.
Pujol.
És curiós perquè es veu que els mateixos actors que fan teatre si ixen a la televisió, la gent es coneix més. Mm-hmm. No? O sigui que seria...
Sí, ara tenim l'exemple de
Albena, no?
D'Albena,
indefinits.
Autoindefinits.
S'han fet famosíssims.
Sí. Que tots són famosíssims. I abans d'això tots eren els mateixos boníssims sí. actors fent boníssimes obres de teatre. I això que estem parlant de gent que havia triomfat al teatre, perquè havien fet Besos, sí. Espot, sí. etcètera. Però ha sigut eixir en la tele. I a mi el que m'agradaria pensar és que la gent que està veient aquests programes en televisió, que això està passant molt bé, que sàpiga, per si algú m'està escoltant, que sàpiga que això mateix passa al teatre, però que a banda els poden tocar. Que això és l'avantatge que té el teatre, perquè el teatre només que tens que allargar la mà i ahí tens al Carles o al Toni Benavent o a l'Alfred Picó o a qualsevol d'ells i es pots tocar, pots parlar amb ells, són gent simpatiquíssima, fer-te una cervesa amb ells després de la funció.
Sí, per supost.
Això és lo bo que té el teatre. I a banda, un avantatge fonamental, que a lo millor la gent no ha caigut, i és que tant en televisió com en cinema és allò de, ai, nos ha salido mal, repetimos, otra toma, toma 27, mentre que en teatre és com isca.
Com nosaltres, que és el que és.
En directe.
En directe.
Això de ser,
cada funció
deu de ser
és
una indirecta.
I
irrepetible.
Com els concerts, també. Això també...
Si en directe en toques per a nosaltres, No.
Bé, Juanvi, un poc perquè estaves parlant de la crisi del teatre, no? I sempre hi ha unes iniciatives de gent que recolza que el teatre siga endavant i que hi hagi moltes funcions, molts espectadors. Aquesta setmana l'Associació Valenciana de Teatre, Dansa i Circ, a Betis, ha presentat al teatre principal la nova temporada del teatre. I tenen un lema que és «Vine al teatre, t'hi esperem». Què et sembla aquesta iniciativa? Com pot millorar?
Jo crec que és algo que calia fer. És el segon any, que es fa, i jo crec que és una iniciativa. El que passa és que a mi l'aport que tinc és que els mitjans de comunicació no repleguen aquestes notícies i que no ho transmitixen al públic, no? Per exemple, jo crec que és una gala que hauria estar emesa almenys per la televisió autonòmica, que és la televisió que tots paguem, perquè és una part de la nostra cultura. I aleshores, de la mateixa manera, i no vull tirar pedres sobre ningú, però de la mateixa manera que hem tingut tota una setmana sobre la moda valenciana i lo estupenda que és la moda valenciana i que vivan los modistos valencianos i les modelos valencianes, en pluja, sense pluja, i hem tingut notícies especials. Jo estic puntos suspensivos. Per què no fan el mateix en el teatre? És a dir, què no es mereix que el teatre, no només la retransmissió de la gala, que al fi i a la postre és una horeta i mitja de programació, sinó també les notícies, durant dos o tres dies, pues estes són les companyies valencianes, això és el que van a fer, i ahí estava fulano i mengano i zotano, i un poquet donar-li un poquet...
Una difusió,
una
no?
Una difusió, que no, tampoc massa rebombori, però sí una difusió del que allí va passar. Per què? Pues perquè en una horeta i mitja tenim un resum de lo que serà la temporada teatral a València, almenys en lo que a producció de companyies valencianes es refereix. I a banda, pues mira, que la funció va estar molt bé, vull dir, ahí passarem un rato divertidíssim, sabem què és el que les companyies van a fer i d'alguna manera pues, ja ha començat el procés de selecció. Això ho aniré a veure, això no aniré, això m'agradarà més, això no m'agrada, etc. Les companyies estan fent un esforç important i jo crec que no és només que els programen al teatre públic, als teatres públics, i que tinguin dos, tres, quatre setmanes de programació, sinó que també cada vegada que fan algun tipus d'esforç d'aquestes característiques, això els espais públics de difusió deurien replegar-lo, recolzar-lo i difundir-lo.
Una cosa referent a això que acabes de dir, jo recordo quan era xicoteta que feien Estudio 1
sí,
a la primera.
Sí, ara ho fan una altra vegada.
Això ho tornen a fer? Sí, ho digo, sí. No es podria fer una idea d'estes, però així a Canal 9, una cosa així, dels teatres valencians?
Ai, no, la pregunta del millor és, jo me vaig educar en Estudio 1, jo soc d'aquestes persones que vaig aprendre molt de teatre i vaig llegir molt teatre gràcies a Estudio 1 perquè, entre altres coses, hi havia una cadena de televisió. I aleshores era o Estudio 1 o nada.
Exacte.
Ara han replegat una altra vegada la idea i Televisió Espanyola està fent, o almenys abans de l'estiu va fer dos o tres produccions importants, importantíssimes, Alfonso Sastre, per exemple, Esquadras hacia la muerte, etc. El que passa és que el teatre en televisió jo crec que en aquests moments hi ha poquíssima gent a l'estat espanyol que sàpiga com més té que fer. Hi ha exemples a tota Europa de que es pot fer molt bon teatre a televisió, no només a Anglaterra, Alemanya, França, Itàlia, però a Espanya s'ha perdut la tradició i aleshores el que hem vist en Estudio 1, Televisió Espanyola, últimament era allò de dir a la gent que ens agrada el teatre, más valía que no lo hubierais hecho, que estáis tirando a la gente a otras cadenas. I per tant, haciéndoles pasar del teatre. Si es podria fer a Canal 9, es deuria fer a Canal 9, o a Punt 2 com a mínim. El que passa és que això necessita un esforç molt gran, no un esforç econòmic, evidentment, però un esforç imaginatiu molt gran. I no és allò de cogemos, ponemos una càmera, filmamos lo que se está haciendo y a la marcha. No. El teatre en televisió és molt difícil, és molt més difícil que el teatre a l'escenari, perquè és barrejar dos llenguatges absolutament, jo diria que oposats, que és el llenguatge d'aquesta imatge fixa que comporta la pantalla de la televisió frente a la part viva que té el teatre, que estàs allí, com deia abans, pues, tocant a la gent.
Produint-se, no?
Sí, és molt difícil fer-ho. Hi ha algunes experiències interessantíssimes. Jo moltes vegades porto a classe vídeos de coses molt interessants que s'han fet al món, però és molt difícil fer-ho. Jo quasi apostaria més per un recolzament, intentar, almenys que la gent isquera de casa i anar al teatre. És important que ho fem, perquè si no arribarem a allò que deia un amic meu, un boníssim amic, crític teatral, Nel Diago, que conta l'experiència, com a xiste, evidentment, d'allò del senyor que llama i dice, llama a la taquilla i dice, oiga, ¿qué hora es la función? I li contesten, ¿a qué hora la quiere usted? podem d'ací no res arribar a eixe moment en el que el nombre d'espectadors, és a dir, és que ara mateix penseu en l'oferta televisiva. Por 20 euros tiene usted llamadas telefónicas gratis, tiene usted 50 canales de televisió i tiene usted no sé què. Pues mira, lo millor tenim que arribar al moment de dir-li al públic, mire, le doy 20 euros si viene usted al teatro. No sé si arribarem a això, però ja que començar a buscar noves fórmules. I a lo millor la fórmula passa per oferir en teatre el que no es pot fer en televisió. Hi ha moltes coses que encara no es poden fer a televisió. No parlem només de llenguatge, sinó també de formes artístiques. I ahí és on el teatre jo crec que té que començar a treballar fortíssim. Buscar un nou llenguatge, allò que no sé si és fer més participatiu a l'espectador, donar-li a l'espectador allò que mai trobarà en televisió. Nosaltres en Dramatúrgia 2000 anem a pegar una xicoteta, i és la segona vegada que ho dic, vuelta de tuerca, en el sentit de que la propera producció que farem, que s'estrenarà al desembre, ja no és d'autor valenciano, perquè creiem que tenim altres coses que dir, és d'una autora croata, una xiqueta molt jove, de 27-28 anys, però és que hem trobat que és un text que fica damunt de l'escenari un tema que és de la més absoluta actualitat. El text es diu La mujer bomba, subtítulo La terrorista suïcida, i és un monòleg que en poquet més d'una hora conta què és el que passa pel cap d'una dona just abans de arrimar-se al senyor X, alto dignatari d'un país, abraçar-se a ell i fer esclatar la bomba. Jo crec que això ho podem fer en el teatre, això no es pot fer a televisió. I per això crec jo que hi parlava de trobar nous llenguatges. Quines són? I vaig a donar una pista, per si hi ha alguna persona que vol escriure teatre, fer teatre, produir teatre. Al teatre se pot ser algo que mai se podrà ser en televisió, i és ser lo más políticamente incorrecto que uno quiera. En televisió és impossible, uno se las puede dar de ser políticamente incorrecto, però això és mentira, perquè no, el lloc on més censura n'hi ha en aquests moments és en la televisió, siga pública o privada. Sempre i quan, evidentment, hi ha un marge de treball, pensem en el Buenafuente, en Eva H, el que siga, però els marges estan molt delimitats.
Que li ho diguen si no ve per Rubianes, no?
Per exemple. Sí. I en el teatre es pot ser absolutament i políticament incorrecte, perquè entre altres coses tu pagues l'entrada i tu tens un dret, que en televisió és només donar-li al comandament a distància. Això és una idea per si algú està escrivint teatre, que siga el més políticament incorrect que puga.
Bé,
no me convidareu més després de dir això.
Com que no?
Tot això que ens estàs comentant ara sobre la situació un poc de crisi del teatre i del públic, no? de l'assistència de públic al teatre, crec que pot estar indicant que hi ha una manca de suport decidit per part de les institucions, no? Pot ser un símptoma o més que un símptoma, no? d'aquesta manca. Tu creus així? I si és així, què és el que haurien de fer les institucions que no estan fent?
Recolzar. El primer que haurien de fer és recolzar. Mira, jo estic absolutament convençut de que els polítics viuen per i para los votos. I és l'únic que els preocupa. I aleshores la cultura és algo que no dona massa vots. Yeah. I ho dic absolutament en serio. La cultura, des del punt de vista de la cultura. No estic parlant de les grans obres faraòniques i de totes aquestes coses que no és cultura, que és l'envoltori. No? Per a començar, jo crec que tenim un greu problema fonamentalment a la Comunitat Valenciana, però no només a la Comunitat Valenciana, i és que no tenim al govern autonòmic gent que sàpiga el que és cultura. I jo ho dic en coneixement de causa, perquè bueno, jo he estat en un càrrec i he parlat molt amb la gent i me n'adone de que pots parlar del que vulguis, pots parlar de diners, pots parlar de si és adient o no que programes obres en català, si les obres, a banda de ser en català, deuen de ser bilingües o no, si les obres poden anar al principal o no, si el cartell té que portar la hoz i el martillo o no té que portar-la. Els interessa molt poquet el que és fer cultura, fer teatre. I parle de teatre com d'exposicions fotogràfiques, que també han estat cometes mutilades, tanque cometes, etcètera, etcètera. Per què? Perquè no saben de què estan parlant. Estan parlant de pressupostos, estan parlant de votos, estan parlant d'eleccions, estan parlant del ple de les Corts, etcètera, etcètera, però no estan parlant de cultura perquè no els interessa, perquè no saben, i ho dic absolutament en serio. Jo ficaré un exemple. Si a mi me diuen demà, tu tens que ser te'n vens a la Politécnica i tens que ser vicerrector d'ordenació acadèmica, jo diré, encantado, por supuesto, estoy convencido de que lo puedo hacer, pero me tancaré durant 2 setmanes i m'estudiaré els plans d'estudis. M'estudiaré el nombre d'alumnes, el nombre de professors. Faré un xicotet, entre cometes, màster o curs d'immersió en el que tinc que fer per a saber de què estic parlant, saber fins i tot quin és el llenguatge que tinc que utilitzar a la abans es deia Junta de Govern, ara serà Comissió de Govern o algo per l'estil. Vull dir que uno s'assabenta de què és el que té que fer. Si me digueren, no, usted és que mañana va ser conseller d'Agricultura. Evidentment, jo el que faig és me tanque i faig un màster
de 2 setmanes, fortíssim i en profunditat, de com es diu carxofa en valencià, de com es diu tomata en valencià, de què és l'agricultura, de quines formes de reg n'hi ha, de què són les aséquies, etc, etc. I en 2 setmanes, una persona normal, en 2 setmanes s'assabenta de què és el que està passant. Hi ha gent a la Conselleria de Cultura que porta 2 anys o 2 anys i pico i que encara no ha fet eixe màster. Yeah. I que tu li dius, exhibició teatral, i diu, què és això de la exhibició? I t'entren ganes de dir, pues un senyor que s'abre la gabardina. perquè després de 2 anys, sent el màxim o la màxima responsables dels teatres valencians, encara no saben quina és la diferència entre producció i exhibició. I que te diuen, oye, que el dia 28 d'enero, que és d'ací una setmana, tenim que obrir el Teatre Arniches a Alacant, tenim que inaugurar-lo. Què anem a fer? Tu dius, bueno, pues només tenim una setmana, farem... Que no podem fer un Hamlet o un Rei Lear o algo, com si fora jo de sí, abro la nevera, lo meto en el microondas... Pues eixa gent és la que està portant la cultura. Jo parlo de teatre, però sé que és el mateix a tot arreu del món de la cultura al nostre país. Avui venia en premsa. El Museu de la Impremta, després de 4 o 5 anys, el que siga de no fer res... Clar, tenim eleccions en el mes de maig. Ostres! Les piles, pitipim, patapam, i d'ací al mes de gener estarà obert. Que casualitat! 5 anys sense fer res i en 3 mesos ho ficaran tot en marxa. Com ho ficaran? Ah, da lo mismo. Pondran un ordinador al costat de la primera impremta i diran la evolució del món de la impremta. Pues això és el que fan els polítics. No recolzen la cultura. No els interessa recolzar la cultura perquè la cultura no dona vots. A més, normalment la gent que fa la cultura és una gent que no els vota a ells. I aleshores, jo vull que era veure, de la mateixa manera que avui es publica que hi ha un manifest de Valencians pel Canvi que signen 500 intel·lectuals, artistes, etc, etc. A mi m'agradaria veure el manifest de quantes persones signen el manifest cultural o el que siga del PP. I comparem. Pregunta. Per on va la cultura.
Pues encara que coneixien el Rei Lear i no el van dir el Rei León.
això és lo de la ministra aquella de Cultura, que Valentina, que ella era ministra de Cultura del Govern Central, se llamava, ai, Esperanza, no sé com és d'ella, Esperanza què? Esta dona que li diuen, ¿y qué le parece usted la obra de Saramago? No, ja he fet mal el xiste. Passem. Sí. No, total, diria que Sara Mago era una dona que feia fotografia.
Sí.
Però és igual.
Bé, has fet un poc referència també a que hi ha pocs textos contemporanis, no? Perquè sembla que estàs animant a la gent jove perquè escriga teatre, no? Jo és que sempre tinc entès que representen obres d'autors clàssics, no? Com normalment és de Shakespeare o de Marlowe. Es pot parlar realment d'un dèficit de textos contemporanis?
Jo crec, en el que a l'escriptura es referís, jo crec que no. Jo crec que hi ha un nombre important d'autors i de textos. El que passa és que entrem en una altra història que és, anem a veure, un text té que ser produït per una companyia i aquesta companyia té que tindre clar que o ven el producte o ho té mal per a continuar. Quin és el producte que la gent demana? No només la gent on siga, sinó també el teatre públic per a l'exhibició. Si tu vas i baix del braç portes, oye, que aquí tengo una versió de Otelo, o aquí tengo un Hamlet, o aquí tengo un Enemigo del Pueblo de Ibsen, o Sopa de Pollo con Cebada de Wesker, bueno, pues es allò de, bueno, és un text que es coneix, que estàs jugant sobre segur, per dir-ho d'alguna manera. De la mateixa manera, penseu per un moment com les editorials, ara que està tan de moda allò de los fascículos. Compra usted los fascículos i le regalamos es llibres, sempre són els clàssics de sempre i cada any es repeteixen, que si Víctor Hugo, que si Alejandro Dumas, que si Shakespeare, que si no sé què. Per què? Perquè, bueno, estàs jugant sobre segur. Si a tu t'arriba una companyia que encara no coneixes més i diu, tengo un texto aquí de fulanito de tal, i quién es fulanito de tal? No, és un chaval muy joven que promete que tiene 25 años, pues, i si després no funciona, i si després no sé què. Clar, la mateixa companyia, com que necessita de la subvenció, com que necessita demostrar el seu producte, és complicat. Però si mirem els números de publicacions, perquè publicar sí que se publica, sí que s'edita molt de teatre, jo crec que estem al voltant de, com a mínim, entre 600-700 obres d'autors joves a l'estat espanyol cada any. després què és el que passa i què és el que va a l'escenari. Penseu per un moment, i si algú té, ara en allò de les noves tecnologies, Google, premios de teatro en el Estado español. Potser trobe més de 200 premis per a escritura teatral al voltant de l'Estat espanyol. És a dir, que sí que se premien obres de teatre, sí que s'editen moltes obres de teatre. Després, la part, diguem-ne, més cara, que és allò de la posada en escena, ja és més preocupant.
Doncs abans havíem parlat un poc de la dona de negre, que no volies parlar d'ella, però jo torno a portar el tema perquè, mira, a mi jo vaig anar a veure la dona de negre quan ens la vau recomanar i jo recomané des d'ací, doncs, que aneu a veure-la per primera i segona és que no hi hagi anat encara i de l'altra, doncs, reprenem un poc com a traductor i adaptador d'aquesta obra. Com valoraries la introducció d'aixes noves tecnologies que estàveu comentant abans en aquesta nova posada en escena? I per què també creus que l'hem vista 5 milions d'espectadors arreu del món? Jo, quan vaig anar, ja em va impactar. Ara, no sé. Bueno, de les noves tecnologies, com queda la cosa?
No, ja... Lo bonico d'aquesta funció és que les noves tecnologies no es veuen a l'escenari. Tu no te n'adonaràs que hi ha qualsevol nova tecnologia, perquè el que fan és utilitzar-la per a sorprendre, utilitzar-la per a que l'espectador precisament no se n'adone que això existeix. És a dir, en el teatre hi ha dues maneres d'utilitzar les noves tecnologies. Una, i ho ficaré per exemple, i hem tingut meravellosos exemples d'això, és utilitzar en escena vídeo, càmera, Fura d'esbaus, constantment. Nascuts culpables, que un espectacle meravellós de MoMA. Ara fa no res, al Teatre Thalia Becherem, una producció meravellosa d'un autor valencià, Roberto García, que es diu Pica, ratlla, tritura, que d'ací no res estarà al Teatre de l'Abadia en Madrid. És a dir, que el teatre valencià també té un prestigi important, perquè si no, no te programaria el Teatre de l'Abadia Pica, ratlla, tritura, com el Teatre Espanyol quan va programar Sopa de pollastre a Mordi. Ahí s'utilitza les noves tecnologies i tu ho veus, perquè hi ha pantalles, perquè hi ha ordinadors, perquè hi ha mil històries. Una altra qüestió és que abans en el teatre tot era artesà. Era, tu ficaves un foco, tu veies i tenies que penjar-lo i hi havia poqueta llum perquè els focos funcionaven d'una manera molt artesanal i el so funcionava d'una manera molt artesanal i podies fer un número limitat de coses en eixes tecnologies, entre cometes, artesanals que hi havia. Ara el que passa és que tu tens taules de llum i taules de so que estan programades, que permeteixen que jugar en els focos, en la llum, en el so d'una manera distinta, i tu no te n'adones. És a dir, tu no te n'adones de quan un efecte de llum o de so ha funcionat, no te n'adones de que darrere d'això hi ha tota una programació d'aquesta història. El que passa ara en La Mujer de Negro, perquè és la versió castellana, és que és més curteta, perquè s'ha alleugerat un poquet, té més sorpreses per al públic i de tota manera La Mujer de Negro no existe. Puntos suspensivos.
O sigui, és una nova versió total. No, m'he d'anar corrent?
No, hi ha que anar perquè uno passa hora i mitja de molt bon teatre.
No, és fantàstic.
Sí, a banda Emilio Gutiérrez Cava i Jorge de Juan estan, com es diu, estan que se salen, i és una funció d'allò de que acaba i dius, ostres, ja? I és una hora i mitja de teatre. O
a mi em va agradar moltíssim la primera vegada que vam anar. Em va agradar molt, així que...
Pues ánimo.
Sí.
Juanvi, i ens ha quedat un poc que hem parlat de moltes coses i el temps, però... I sobre les sales alternatives i el teatre al carrer, què es pot fer? O sigui, què penses tu d'aquest tipus de teatre?
Jo crec que, tenim... començaré per darrere, pel teatre al carrer. Ara mateix el grup de més prestigi, no només de tot l'Estat espanyol, de tota Europa, de Teatre al Carrer, que és Xarxa Teatre, és un grup valencià, és un grup de Vila-real, i és el grup que està demostrant que també en les noves tecnologies al carrer se pot fer absolutament de tot i que cal recolzar el Teatre al Carrer. Ara hi ha tres o quatre grups que estan fent-ho d'una manera normalitzada, i jo crec que és el que menys problemes té. Claro. Perquè bueno, jo crec que és una tradició molt arrelada en el nostre país i, per tant, continuarà funcionant molt bé. Sales alternatives, ahí és on també, de nou, els poders públics tindrien que fer una nova aposta. Jo, si fora conseller de Cultura o president de la Generalitat, que no ho seré mai, evidentment, ja ho haveu notat per la manera de parlar, el que faria és obrir moltes sales alternatives, perquè és una manera... I això és per a que, jo ho dic, per a que ho aprenguen i ho posen en marxa i recolzen el teatre i al mateix temps, per lo que ho diré ara, és una manera molt, molt clara de controlar el que està passant. És a dir, si tu recolzes la creació de sales alternatives, evidentment, d'alguna manera estàs controlant el creixement d'aixes sales alternatives. Però, per altra banda, per això és el teatre, per a ser absolutament intel·ligent i sortear todos esos peligros y explicarle a una Secretaría Autonómica de Cultura la diferencia entre producción y exhibición. Lo digo en castellano porque, como aunque es catalana, habla en castellano para que entienda lo que estoy diciendo.
Mal, Juan B, ya para acabar, yo volía preguntarte que en comentaris un poco l'obra Àngel, y queden més coses, pero si vos parlar només de l'obra, en parles. Y si no, ya, em contes un poco quin seria el teu muntatge ideal.
El meu muntatge ideal està claríssim. És jo parlant durant 2 hores damunt d'un escenari, dirigit per mi, un text que jo he escrit, i actor único, con un foco o un cenital encima de mi. No, evidentment, per a mi qualsevol text, i ho dic absolutament en sèrio, qualsevol text o qualsevol producció teatral feta en treball, feta en honestitat, feta com cal fer-la, m'agrada. I fins i tot aquella que el resultat després no és el que tots esperàvem, perquè és el que té el teatre, no sempre les coses ixen bé. Tu tens el millor equip del món, i per posar un exemple, pues el Barça, no? I aleshores va al Barça i guanya 5-0 a uno de Levski de Sofia o no sé quantos. I després va davant del Sevilla, que és un equip pues, d'ir per casa, i va i perd 3-0. I tens tots els ingredients, el millor equip del món, els millors jugadors, el millor camp, el millor àrbitre, el tot, i perds per 3-0. Pues això és el que passa en el teatre, i això és la meravella del teatre, que pots tindre els millors ingredients, pots tindre a Shakespeare, dirigit per Peter Brook, interpretat per Jeremy Irons, etc etc, i no eix bé l'espectacle. Ah! Què anem a fer? Però això és la grandesa. Això és la grandesa.
I la màgia, també.
Clar, i la màgia del teatre.
La màgia del teatre.
Sí, sí.
Bon, Juanvi, moltes gràcies. Estem encantats que hagis pogut vindre.
Jo estic encantadíssim. Com dic, m'enrotlle massa, ja sé que no me convidareu mai més.
Però, això faltava.
Però,
en les pròximes 2 setmanes.
Però si quan isca d'ací el conseller de Cultura o la Secretaria Autonòmica no me maten, jo tornaré. Moltíssimes gràcies, de veritat.
Gràcies a tu.
Gràcies.
I com que el nostre convidat fa teatre perquè li agrada i perquè vol, li dediquem aquesta cançó del cantautor i actor alcoià Ovidi Montllor.
Bonjour. Excusez-moi si ne parle pas bien le français. Je chante accompagné de Toti Soler. La première chanson, c'est Par que si ve, per que vull. Thank you.
copiar aquell dia perquè vull, perquè tinc ganes que plogues. Sortir allà de casa perquè vull, perquè tinc ganes que sortis. Tenia jo un paraigües perquè vull, perquè tinc ganes de tenir. Vaig dir-li de tapar-la perquè vull, perquè tinc ganes d'ajudar. Va dir-me encantada perquè vull, perquè tinc ganes d'encantar. Va rapar-se a mi perquè vull, perquè tinc ganes d'estimar. Vam viure un món preciós perquè vull, perquè tinc ja ganes de viure. Després vam parlar perquè vull, perquè tinc ganes de parlar. Vam volar pel món perquè vull, perquè tinc ganes de volar. Vam sentir un món nou perquè vull, perquè no m'agrada aquest. Millor perquè vull, perquè sé que és millor. Vam menjar el més bo perquè vull, perquè sé que es pot menjar. Vam viure amb gent preciosa perquè vull, perquè estic tip de la contrària. Tot era meravella perquè vull, perquè estic fart de fàstics. Tot era de tothom perquè vull, perquè tot és de tots. I acaba la cançó perquè vull, tot comença en un mateix.
UPB Ràdio 102.5.
I després d'escoltar Perquè vull, d'Ovidi Montllor, donem pas al segon acte. Millorem el llenguatge.
Aquesta setmana dedicarem l'apartat a les paraules assaig, assajar i estrena, que estan directament vinculades amb qualsevol activitat relacionada amb les arts escèniques, com ara el teatre. Escoltem les frases següents.
Si volem que l'obra siga un èxit, hem d'assajar tots els dies. Com que les representacions comencen la setmana que ve, s'han programat dos assajos generals amb el vestuari de l'obra. Pel maig vam assistir a l'esperada estrena de 13, el nou muntatge de la companyia Albena.
Abans de dir-vos el significat, us comentem que les paraules assaig i assajar venen del llatí assagium, que es referia a l'acte de pesar o de comprovar el pes. Pel que fa a la paraula assaig, es refereix a la representació, l'execució d'una obra teatral, d'un concert abans de representar-la, d'executar-lo en públic. Com a sinònim podem usar també prova. Hem de recordar que aquesta paraula s'usa per a referir-nos igualment al gènere en prosa no narratiu que aborda d'una manera lliure els problemes més diversos. Per últim, el verb assajar es refereix a fer l'assaig d'una obra teatral, un concert, etc. L'altra paraula que hem escoltat era estrena i aquesta ve del llatí, strena, que significava presagi. Regal festiu de bon auguri. Aquest es referia a l'acte de fer alguna cosa per primera vegada. Recordem que no hem d'usar la paraula en castellà estreno. I com que la funció acaba de començar, apreneu aquest nou refrany. Escoltem-lo.
Obras son amores, que no buenas razones.
L'hem dit primer en castellà i ara, aprofitant que encara continuem en escena, si no el sabeu com es diu en valencià...
Menys parlar i més actuar.
Aquest refrany s'utilitza perquè recordem que calen més els fets que les propostes que potser després no es duguen a terme.
I ara escoltem la cançó de Serrat basada en un text de Manuel Vicent.
Quan l'abril ja no t'espera, el taronger treu la flor i és un ganivet traïdor. El seu perfum que al capvespre s'escampa com una pesta i cap batec animal és estalvi d'aquest mal que res ni ningú respecta. S'enfila per les parets i mulla els llençols d'un crit que convoca l'esperit de tots els noms de la pell. Ens roba la voluntat i ens embenzina. La flor del taronger, la tarongina. Taulells de les tavernes canten els vells mariners que la flor del taronger des de l'alta mar s'ensuma i embogeix els qui amb la lluna naveguen els seus paranys i no se salva del dan qui del seu cant no s'allunya i que el seu perfum melós amara les aigües fins que la queixa dels dofins estova el cor dels taurons i fa ballar els cormarins amb les gavines. La flor del taronger, la tarongina. Passar qualsevol cosa quan floreix el taronger que no cobri el botiguer, que el sastre no prengui mides, que caiguin de les vestides els paletes i els pintors, que s'aturin els putors, que no fraguin les mentides, que blasfemin els rectors, que plorin els assassins, que regalin els mesquins amanides als voltors. Menteix com el vi encén, com la benzina. La flor del taronger, la tarongina. L'ordre del món s'immola, el desig té impunitat. Res no és prohibit ni pecat quan la tarongina vola. No hi ha casa, no hi ha escola, platja, marge ni penyal on no deixi rastre el mal del flaire que ens agombola. Les faldes són un empreny i cauen els pantalons. Es descorden els botons i es perd la virtut i el seny. I ens roba la voluntat i ens embenzina. La flor del taronger, la tarongina. La flor del taronger, la tarongina.
UPB Ràdio, 102.5.
I després d'haver escoltat El mal de la tarongina, de Joan Manuel Serrat, donem pas al tercer acte, Preguntant es va Roma.
La pregunta d'aquesta setmana tracta de teatre. Us llegim a continuació un fragment extret de la conferència El gest en la distància, pronunciada pel periodista i crític teatral Eduardo Haro Teglen.
Què serà del gest? Serà el de sempre, que amb tècniques noves, o amb altres llums, o amb altres triangles entre la mirada, el gest i la llum, continuarà funcionant, dic jo. I a més, us ho dic a vosaltres, que us interessa molt que us diga que seguirà funcionant, no? El que sí que crec que és permanent, o ha sigut fins ara, és que la representació de la vida s'ha fet sempre. Sempre s'ha representat allò que la gent viu, o allò que li passa, o que sent, o que nota, a través d'un escriptor i d'uns actors. Però alguna cosa serà que des del Moro del Soc fins a Bertolt Brecht, o fins a Ibsen, o fins a no sé qui, s'ha continuat reproduint a través de tots els mitjans possibles, alguns tan importants com la impremta, que va permetre l'accés a la literatura llegida. Per descomptat, el teatre, durant molts segles, ha sigut la literatura de l'analfabet, i amb la impremta es va convertir en un art millor, millor fet, però no va morir. Es continua representant la vida, perquè ens agrada veure un personatge que pot ser un mateix, o eixa persona que ens va deixar fa tants anys. I això no té final, si no és que tots tinguem, de sobte, final.
I la pregunta d'aquesta setmana és: com s'anomena l'obra teatral d'arrels medievals cantada en valencià que se celebra a la capital del Baix Menalopó els dies 14 i 15 d'agost? Repetim, com s'anomena l'obra teatral d'arrels medievals cantada en valencià que se celebra a la capital del Baix Menalopó els dies 14 i 15 d'agost? Recordeu que es fa un sorteig entre les persones que hagin encertat la resposta i el nom de la persona guanyadora es donarà a conèixer en el programa següent. La resposta l'heu d'enviar a l'adreça electrònica del Centre d'Autoprenentatge de Valencià, cap-vera@upvnet.upv.es. Passem a resoldre la pregunta del programa anterior. I us preguntàvem, quin és l'origen comú a la major part de les llengües d'Europa? I la resposta correcta és: la majoria de llengües conegudes d'Europa, llevat del basc, de l'hongarès i del finès, deriven d'una llengua única, l'indoeuropeu. La persona guanyadora del programa de la setmana passada és Cristina Villagrasa i Pérez. Cristina, pots passar a recollir el premi al Centre d'Autoprenentatge de Valencià, situat a l'Àgora del Campus de Vera.
Intervingut
Elena Fontana,
Débora Escrivà,
Antoni Martínez
i Elisa Giner. Esperem que us hagi agradat. Fins la pròxima funció.